en aquest pregó li he posat de títol Llibres estranys, i és una mena d'autobibliografia. El concepte de llibres estranys em ve d'un sonet d'un dels poetes de la llengua castellana que m'agraden més, Rubén Darío, que a més és dels pocs que saben què vol dir Ramon Llull i què vol dir mossèn Cinto, perquè era nicaragüent. I és un concepte, això dels llibres estranys, que no té res a veure amb els llibres rars en el sentit d'escassos, de difícils de trobar. Hi ha llibres estranys que no ho són gens de rars. El Spirano Blanc, el Quixot, l'Orlando Furiós, Gargantua i Pantagruel, no cal dir-ho. I a més estrany, encara més estrany, la comèdia del Dant o l'Ausias Marc, encara més estrany que tots aquests. Un llibre que no sigui estrany, ai las, pot tenir la seva fama en el seu moment, pot tenir la seva utilitat, però la generació següent ja l'ha perduda i l'altra ja ni se'n recorda. Els llibres estranys que diu el Rubén Darío són una mena d'entitats del món de l'esperit, però se'ns manifesten normalment en forma de volums, en coberta, llom, relligats, fulls, i damunt dels fulls, tinta, que és la principal responsable de tot el tinglado. Ja ho diu en un altre sonet el famós poeta Pitarra, que és un sonet que el vaig conèixer en una biblioteca, i amb la interferència d'un lector. Era la biblioteca de Berlín, i vaig veure que tenien una edició vella del 19, no sé si era la de 1875, de poesies de Frederic Soler. Me'n vaig fotocopiar tres, i una és aquest sonet que diu: a la tinta del fons negríssim del tinter que omplenes surts a la llum a l'univers que et mira. Qui nega ta claror cego delira, ja que el foc de tus raigs fins romp cadenes. De l'eternal progrés pintes les venes damunt del blanc paper, i el món regira i encenta negró els cors com la guspira que cau dins d'eres de feixines plenes. La punta de diamant tenir d'hauria la ploma que humiteges quan de sota tu vas d'ella deixant sa veu poesia. Tu has dat la llibertat, la ciència tota, i el mot que un geni immortalitzi un dia tu el pots guardar a dintre d'una gota. Després d'aquest darrer vers del sonet, a la pàgina d'aquesta edició del 19, escrit a mà, en una vella i enèrgica cal·ligrafia amb rúbrica i tot, posava: colossal. Sense signe d'admiració, el mateix traç de la lletra ja ho deia. Bé, he dit autobiobibliografia, al principi començarem pel començament, que és primer ve la infància, que bàsicament amb els llibres de col·legi que passen cada any, i els llibres de casa que sempre hi són. Llavors venen els TVOs, i després ve l'adolescència, que és, en el meu cas, es podria definir, entre altres coses, és clar, com l'edat en què comences a entrar sol a les llibreries, de nou i de vell, i veus com s'eixampla il·limitadament l'horitzó de lloms llegibles, que era l'edat en què ja començaves a saber de memòria els lloms dels llibres de casa. El concepte de llibre vell, que a casa doncs n'hi havia, i per les llibreries doncs també n'hi trobava, té un punt cronològic quantitatiu, doncs aquest llibre de l'any 50 és dos anys més vell que aquell del 52, i té un aspecte també qualitatiu, que diguéssim un llibre del 37 no és de 4 anys abans d'un llibre del 41, sinó de no sé quants mons abans d'un altre món, sense que són els llibres d'abans de la guerra, que tenien una aura, o tenen una aura molt diferent, com si fossin d'un món sense res a veure amb el desastrós i heroic també de fer la viu-viu de la postguerra. Abans de la guerra, un món en què una Catalunya independent hagués pogut arribar a semblar possible. Un món de molta més, vist des dels anys 50 o 60, de molta més qualitat, varietat i categoria. Abans de la guerra. Aquesta expressió, tan corrent aleshores, d'abans de la guerra, era gairebé una fórmula màgica. Jo, per contra, jo era de després de la guerra. Ja m'ho deia l'avi, que em sacsejava, m'agafava per l'espatlla carinyosament i em sacsejava i em deia: aquest material de després de la guerra. Aquest era l'avi matern Figueres, que eren de una gent que tenien llibres, sí, que en tenien, però molt pocs. La banda paterna, Casasses, eren més lletraferits, però tampoc era que en tinguessin molts de llibres. Jo tinc dues bandes, bé, com tothom, o sigui, la pare i mare, Casasses i Figueres. En canvi, firmo sense la I entre els cognoms per una qüestió purament de fidelitat al ritme de l'heptasíl·la. El 25 de desembre, Enric Casasses Figueres, fum, fum, fum. En canvi, el meu pare sí que hi posava la I perquè a ell li agrada més el vers octosíl·lab, Enric Casasses i Simó. Doncs, a la banda materna de Can Figueres, eren gent que es dedicaven a salar peix, a la sardina i a l'anxola de la Vila de l'Escala, i, com he dit, tenien pocs llibres, però de vocabulari i de domini de la llengua en tenien molt. Eren més de la tradició oral. El meu pare, quan era jove, jo no sé si ja havia nascut, o devia tenir jo entre menys un i més un any, li va regalar al seu sogre, a l'avi Figueres, de Salvador de Peix, la muntanya màgica d'en Tomàs Mann, i l'avi puc assegurar ser que la lectura d'aquest llibre li va deixar rastre. A vegades, enmig d'una discussió, et podia sortir amb... Aquí en Setembrini hauria dit que... Setembrini és el personatge de la muntanya màgica, i vivia també. Hi ha una altra cosa que tampoc sé d'on l'havia tret aquest avi de l'Escala, que un parell o tres de cops li vaig sentir dir, rient, rient, com si se'n fotés, que ell, d'epitafi a la tomba, volia aquella frase del filòsof Zubiri, que diu lo que està en mi no està en si, i lo que està en si no està en mi. Que al cap dels anys he arribat a entendre que deu ser una frase que refereix a la música. Lo que està en si no està en mi. En aquella casa escalenca de Saladors de Peix, n'hi havia pocs de llibres, com he dit, però sí que hi havia una petita prestatgeria allà a l'entrada, amb una vintena de llibres o així, i n'hi havia dos de bessons sobre la Guerra Mundial, que... dos llibres normalets, sense il·lustracions, de text, que no els vaig llegir, que a mi és una cosa rara, perquè m'ho passava tot, no em devien entrar, poder, els vaig trobar massa normals. Eren d'un periodista que es diu Augusto Assia, i un d'aquests, eren dos llibres, un es deia Cuando Yunque Yunque, això deia el llom, i l'altre Cuando Martillo Martillo, que són dos llibres, doncs, que no he llegit, però que aquests dos lloms que els veia cada dia quan era a la Vila Riallera de l'Escala, segur que m'han d'haver marcat. Cuando Yunque Yunque, això sí que són lloms contundents amb el sentit propi de la paraula. Jo ja a l'adolescència ja estava lletra ferit i greu, fins i tot abans de donar-me'n jo mateix que ho estava. I recordo que per la casa de l'Escala hi corria també un altre tipus de llibres que no pujaven mai a la prestatgeria esmentada de mi. Fa un moment, uns llibres com de poc valor, ni tan sols com objectes, uns llibres que ara apareixien, ara desapareixien, una cosa una mica misteriosa, fins que vaig veure aquella cosa de la meva tia, eren uns llibres que jo, si n'enganxava el gon, també me l'empassava sense mastegar. Eren novel·les barates, suposadament d'amor, de la famosa Corinne Tellado, escriptora molt prolífica aquells anys, novel·les carrinclones, molt dolentes, però no dolentes en el sentit d'aquell que ha intentat fer una gran obra i li ha sortit un xurro, sinó dolentes fetes després. I que sense tenir-ne res feien un efecte de cosa pecaminosa i gairebé pornogràfica, sense ser-ho gota. Un precedent que una mica dels colobrots. En canvi, els avis barcelonins, Casasses, eren mestres d'escola tutors, tenien faules, llibres d'escola, patufets relligats, virulets, novel·les de Folch i Torres i llibres en general. Allà hi vaig trobar perles com L'estrella en cua d'en Girbal Jaume, El purgatori del bibliòfil, novel·la fantàstica d'en Miquel i Planes, que havia pensat, si no, dedicar-li a en Miquel i Planes aquest sermó, però al final me l'he dedicat a mi. L'altra idea que havia tingut era parlar de l'Emili Eroles, llibreter que, en comptes d'escriure al final de la vida les seves memòries, va fer un llibre que a mi em va agradar molt, que són Memòries d'un llibre vell, en els quals és un dels llibres vells que explica les seves memòries. A casa meva, a casa dels pares, el panorama de lloms llegibles era ampli, era obert, no era molt, molt abundant, però hi havia forces, i molt diversificat de temes, de gèneres, d'idiomes, de matèries. Cada llibre, si més no vistos així allà a les prestatgeries abans d'obrir-los, cada llibre era, o abans de poder-ne entendre l'idioma, en el cas dels anglesos o els francesos, era una promesa. Cada llibre podia contenir una bomba, la revolució o alguna de les contrasenyes de la revolució, que era la manera que tenim o que teníem de designar la revolució, la vida plena, intensa, autèntica. La bomba, la revolució, la contrasenya, en els llibres jo els hi cercava i a vegades els hi trobava. Una cosa que no he tingut mai, en canvi, ni l'he sentida mai, és aquesta famosa incompatibilitat o dicotomia o dilema d'entre el viure i el llegir, o encara menys entre el viure i l'escriure. Com més d'una cosa, més de l'altra, i a l'inrevés. Això és el que jo havia entès, del llegir mateix. I prou que hi jugava jo, a córrer i a pilota, però a casa llegia el Quixot sense entendre en pilota, i Pinya de Rosa, i el Pere Quart, i el Joan dels Passos. I aleshores, que em deia, vaig arribar a l'edat de començar a entrar-hi sol a les llibreries. Anys 60 bastant, 70. Hi havia llibreters moderns i atrevits a Barcelona i també llibreters de vell que conservaven o transmetien el llegat, o més ben dit, els llegats. Perquè a cada món som no sé quants mons alhora i cada país conté no sé quants països, i allà dintre d'aquelles llibreries convivien una mà de mons. I al mateix temps, també en aquesta època, hi havia l'altra circulació, diguem, clandestina o semiclandestina de les coses que anaven com podien. Quan vaig començar a ficar el nas a tota mena de llibreries de nou i de vell, com he dit, llegíem els lloms i en compràvem més aviat pocs, però alguns sí. Recordo, aquells anys de llibreters de vell, em sembla que n'hi havia bastants més cara a Barcelona, recordo aquelles llibreries que eren a l'entrada d'una escala, al mateix portal a la Rambla n'hi havia alguna, al carrer Hospital també, amb una, baixant de la Rambla quasi baix de tot a mà dreta, amb un portal hi havia un llibreter, que allà hi vaig trobar un llibre que encara tinc, que es diu el crim dels reis catòlics o la fi de la missió de Castella, d'en Diego Ruiz, que és un llibre escrit d'un raig la nit del dia que es va proclamar la Segona República, desplegant una conferència que havia fet aquella tarda a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i que és un llibre que sense cap mena de dubte entra en la categoria de llibres estranys, en el sentit més normal i corrent de la paraula estrany. Perquè s'ha de reconèixer que ofereix aquest llibre una visió i una alternativa de la manera d'organitzar-se allò que se'n diu la península ibèrica, que ni té res a veure amb les ideologies, diguem, urcianes, ni tampoc amb les de Francesc Pujols, encara que potser s'hi costaria més per aquesta banda. La idea d'en Diego Ruiz és que Espanya, en temps dels reis catòlics, tenia l'oportunitat, única en la història i d'Europa i del món, de, almenys si més no, intentar la síntesi entre les tres grans cultures, que eren moros, jueus i cristians, que aquí hi eren tots. I en canvi, Espanya va triar, o els reis catòlics, o la monarquia espanyola, la via de la brutalitat, de les empentes, de la violència i finalment de l'expulsió i de les fogueres. Doncs, diu en Diego Ruiz, el nom d'Espanya ha quedat tacat de sang. I diu Ruiz, si els pobles d'Espanya només acceptarem tractes amb Espanya si Espanya renuncia a aquest nom d'Espanya i se'n tria un altre, un que no faci mal. El Diego Ruiz proposa, per exemple, Sefarat, avançant-se a l'Espriu, proposa també un nom que no vulgui dir res, com allò als Estats Units, doncs posem-li Península del Trànsit, que és un lloc que hi ha molt de pas. El sonet del Rubén Darío, que he esmentat abans, llibres estranys, que l'he fet servir per donar títol en aquest pregó, doncs ara us el llegiré en el seu idioma original. Si algú no entén castellà, estic en procés de traduir-lo, però encara no la tinc, la traducció. Libros extraños. Libros extraños, d'aquest sonet, després en llegir un altre de meu que li vaig fer jo una represa una mica paròdica. Libros extraños que halagáis la mente en un lenguaje inaudito y tan raro, y que de lo más puro y lo más caro hacéis brotar la misteriosa fuente. Inextinguible, inextinguiblemente brota el sentir del corazón preclaro, y por él se alza un diamantino faro que el mar de Dios mira profundamente. I ara venen els tercets, que passa tot això que ha dit ara, que és com teòric, ara venen els casos concrets. Fuerza y vigor que las alas enlaza. Aquest vers a mi m'agrada molt perquè quan dius les ales sempre t'imagines dues, normalment. I la força que les enllaça, doncs, que és l'ocell o el dragó o el que sigui, no sé. Fuerza y vigor que las alas enlaza, seda de luz y pasos de coloso, y una guitarra de martillo y de masa, y un respirar de leones en reposo, y una virtual palpitación de raza, y el cielo azul para Orlando furioso. El vers que a mi queda misteriós una mica és això de i una virtual palpitació de raça, que no sé ben bé què deu ser, però veja, és virtual. El Darío després ha sigut un poeta que ha tingut molts seguidors i ara costa més de veure, però en el seu moment era molt estrany, molt original. La música, tot. Aquí se'n va donar a Mallorca en Joan Alcover i li va dedicar un poema bestial que es diu L'Hoste, en què no és que li reconegui els mèrits, sinó que li diu: t'he vist, t'he clissat, tu fas això, jo també, d'igual a igual, un poema preciós. També diu, aquest diu els llibres estranys, en un llenguatge inaudito i tan raro. A mi em sembla que quan apareix una obra d'art, de literatura, automàticament el llenguatge és inaudito i allò no s'havia sentit mai. La meva, diguem, represa ben humorada i ben seriosa d'aquest poema del Darío es diu Llibres estranys,
En comptes de llibres estranys que al·legais la mente, jo vaig per una altra banda i agafo llibres estranys que falagueu la menta. I li vaig posar un epígraf de... com si fos del Rubén Darío, perquè no ho és, que diu, això és cosa que se sap el dimecres de migdia, que és d'una cançó anònima del Pirineu, però jo vaig posar això, Rubén Darío, per indicar d'alguna manera que aquí hi ha una relació amb el Rubén Darío. Llibres estranys que jo en canvi faig al revés i la part teòrica la deixo al final. Llibres estranys que afalagueu la menta i acompanyeu la viuda de la bar quan tira a escapolir-se del basar i a peu de porta el mar se li presenta. I amb valor i vertigen malatenta a perdre navegant de vista el far. Llibres de sentit perpendicular a tanta i travessera ferramenta. Mengeu el cos. Aquí ara ve els tercets, que és, diguem, aquests llibres treuen la carcassa material de les coses i et deixen veure l'esperit, o al revés, treuen la cabòria mental i et deixen veure la forma material autèntica de la cosa. Mengeu el cos, els llibres, mengeu el cos i el vell mig de la plaça i deixeu l'ànima tot just desclosa, o a l'inrevés, mengeu la carabassa i al mig del pas deixeu que faci nosa una sabata vella, una manassa o una flor nua de color de rosa. El terme carabassa, per dir el cap, el trec de l'Arnau, l'alquimista, profeta i metge Arnau de Vilanova, que quan mal parla dels dominicans diu que tenen la carabassa plena de vent. I ara acabaré amb una cosa més, diguem, còmica, que és la cosa que he posat d'epígraf. Això és cosa que se sap els dimecres de migdia en el meu poema, ve d'un home que li diuen el Ferrer de Tuixén, a l'Urgell, Pepito Ferrer, que jo la vaig trobar en un disco enregistrat per Artur Blasco l'any 80 i tants, que es diu Canten els vells del Pirineu. I aquest fa una epístola de les mentides que diu així. Per cert, a l'enregistrament aquest home, abans de començar a enraonar, diu, estic tan fònic que ni m'entendran tampoc. O sigui, que és un poema fònic. La cripístoma consciència, matinet me llevo jo, matí de primavera. Ja me'n vaig anar al molí i em contro la bolinera, ja li dono el bon jorn, que damunt hi hagués un forn, que no hi manqués mai farina, farina de forment que és blanca i fina. De diners em planta un pi a Mallorca, vaig partir de Mallorca, Sarrià, Premià, també es diu Barcelona. Gran ciutat de Girona, també n'hi havia un castell nou, sense cames hi havia un bou que em ballava la gallarda. Li em faltava una ovarda de la Mare de Déu de Bellpuig, del Rosselló al peu li fuig, que ens guardi de perill. Ja me'n veu venir un conill repuntat de seda negra, tot passant al riu del Segre, ja n'atrapa dos ceballots que en portaven 300 esclops que examinen un notari. Parlant d'una puta cara, ja n'atrapa dos barbers, amb això ja no hi sé res, no em cuido de taparates, ni mitges que em portin sabates, ni minyons que em portin talons folrats de pedra picada. Una vella encadernada en passava la bugada en el mes de juliol i abrigada amb un llençol. Les campanes de València n'han tingut una tendència d'una tropa de difunts i a la terra de Bellmunt. Com que n'hi havia molts llumaners, això és el procés dels mercaders de muntanya. Pel forat d'una aranya en passava un carro de drap, això és cosa que se sap els dimecres de migdia. L'escolar, el rector i la tia en donaven menjar als gats que estaven desesperats de córrer per allí. L'alcalde de Sarrià se'n fa unes grans mostatxeres, com que és tot ple de mangraneres que em picaven a la porta. Eina marxa a poc,
cada home fa el seu joc, aleluia, aleluia. Per Cristo un domino un nostrum, el nostre gat va mossegar el vostre, si el vostre no hi hagués anat, el vostre no l'haguera mossegat. Falta el final, me caso. Per Cristo un domino un nostrum, el nostre gat va mossegar el vostre, si el vostre no hagués anat, el nostre no l'hauria mossegat, aleluia, aleluia. Oremos, porcum matemos, faremos budes, botifarres, menjaremos amb tota la parentela, et fartanera nostra. Amén.